A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a La Tertúlia. Avui dimecres, la pluja se'ns ha convidat avui i com sabem els paraigües tenen quatre rodes i a vegades l'accés és una miqueta complicat aquí als estudis, però tinc tots els convidats que han arribat. Serem galants perquè avui tinc una varietat important de convidats. Irina Rybalchenko, benvinguda.
Hola, bon dia.
Tu que ets la directora del periòdic, agraït que puguis estar amb nosaltres avui.
Moltes gràcies per convidar-me un altre cop.
Albert Casal, gràcies per estar aquí.
Gràcies a vosaltres per continuar convidant-me.
Ja saps que és un plaer que estàs com a casa. Ramon Tena, també, molt content de fer-te repetir.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, tu com conseller de joventut del Comú d'Escaldes, ahir teníem un altre conseller del Comú d'Escaldes, que tenia el Lluís Pérez amb nosaltres. Festes majors d'Escaldes, per tu, diguem, s'apropa ja la carrera final, no? La recta final.
Sí, bueno, ja hi ha ganes, eh? A més, aquest any la festa major, doncs sé que el jovent d'Escaldes, a través de la Unió per Turisme, ha contribuït a organitzar alguns esdeveniments propis, que és algo que ja feia anys que esperàvem que pogués passar, que el jovent d'Escaldes doncs, encara pogués implicar-se molt més a la festa i aquest any alguna cosa tindrem dels joves.
Bueno, a més, no ho he fet d'aposta, però tinc Comú d'Escaldes, tinc un Lauradí al cantó, o sigui que acabeu Escaldes, comença Sant Julià, dius, us heu posat d'acord, no?
Això ja és una tradició de sempre, l'últim cap de setmana de juliol tocava la festa major de Sant Julià i Sant Julià doncs, ha viscut sempre amb molta intensitat doncs aquesta festa i confiem que aquest any continuï siguent igual d'exitosa que els anys anteriors.
Sí. Dèiem que, per sort, abans que tu arribis, Albert, i abans d'entrar al directe, es reparteix una miqueta les festes major, l'afluència de públic també, una bona cosa perquè tothom al mateix lloc a vegades és complicat.
Bueno, el que passa és que com que són successives les festes, hi ha gent que...
Però si continues la festa, eh? Vas està, fent la festa en un lloc
és
i continues.
Que el ritme no pari, no?
Aquí estamos, sí.
A l'època dels 80 de la nostra joventut dèiem sí. La ruta del bacalao, no?
Claro,
per dir-ho així.
Claro.
Nosaltres tenim la ruta del tamarro, no? Per dir-ho així,
claro,
la tenim aquí.
Claro.
La del Valira. És una baixada del Valira i arribes a l'Aurèvia.
També hi havia les festes majors petites, que eren les que començaven a escalfar l'ambient. Vull dir que... La tradició d'anar a les festes majors s'ha mantingut i era una bona forma perquè el jovent s'ho passés
bé. I abans és on s'emparellava la gent.
Ara en té una badissa.
Les parelles es feien a les festes majors.
Se socialitzava molt.
Parlant de festes majors, per vosaltres, Irina i premsa, una feina afegida més.
I tant, nosaltres hem de fer cobertura d'aquests esdeveniments per atraure més turistes aquí a Andorra i per promocionar el país per la gent de fora.
El que sí que és cert és que, clar, la presència, diguem, periodística entre el dia, els esdeveniments del dia, el que pot ser institucional, més el que pot succeir també, més festa major, dius, bueno, al final falten hores, no?, potser també, per poder
sí,
redactar
més
tot.
Més festa és més feina. Per nosaltres, la festa, per nosaltres, significa una feina extra, però aguantem.
Sí, deies tu, Ramon, que, bueno, festes majors, temps d'emparellament, malauradament... temps de baralles també, perquè a Canillo hi ha hagut batussa i aparentment hi ha alguns que han sortit malparats. Dius, caram, dius, potser una miqueta més de seny, no? O sigui que la gent s'escalfa molt ràpid, potser avui dia.
Sí, jo crec que com a societat estem molt crispats i sí. Potser ens costa menys, tenim l'accelerador, no?, més suau. També és cert que potser aquestes coses han passat abans, perquè jo a la meva època recordo que també a les festes majors sempre hi havia... Passa que no tenies tanta premsa tan a sobre per magnificar el que passava. Però bueno, la festa major és un lloc on la gent va passar-s'ho bé. És a dir, és una llàstima que hi hagi persones o grups que sembla que van... I això és el que sap greu, eh? I potser és la novetat en quant a l'època en què érem joves, que sembla que hi ha grups o persones que van a buscar a una mica aquest tipus de gresca. I això és el que sap greu.
Albert, es queda una miqueta, diguem, amb interrogant.
Això va... La noche tiene estos amigos, no? Vull dir que quan la gent doncs, arriba en certes hores, ha begut una mica massa, es caldeja l'ambient, doncs això era una cosa puntual. No es pot pas dir que sigui generalitzat,
no.
que sempre passi a tot arreu, vull dir que sempre hi ha persones que van passades de rosca i... No cal generalitzar sobre aquestes persones el bon funcionament de la festa. La festa és un èxit i aleshores sempre hi ha hagut, no a tot arreu, però pues, un incident o
Sí, sí, sempre ha passat. Sí, jo potser el que detecto nou és això, és que hi ha, bueno, hi ha gent que potser ja busque, perquè si vas seguint durant l'any el que passa, també caps de setmana també tens aquestes batusses, però bueno, com tu dius, que això no posi un ombra en una festa, que són festes majors, clar, que normalment són un èxit.
Sí, que el 99,9% sí, dels assistents va per passar-s'ho bé i s'ho passa bé, i tenim un 0,0 o algo que són els elements perturbadors.
Jo crec que és puntual, no es pot generalitzar que la festa s'hagi degradat o que aquest tipus de comportament vagi amb creixement i amb... No sé, no.
Bueno, és que per lo publicat en premsa, Irina, és el que diuen l'Albert i el Ramon, entre setmana o caps de setmana veus més accidents de trànsit per anar begut, no sé què, no sé quantos, que en casos de festa major, dius, com la gent ja sap el que va, dius, potser hi ha més o contenció o, diguem, preparació. Mira, si tinc a veure, doncs no agafo el cotxe o agafo el transport públic, hi ha bus nocturn. Potser també hi ha aquesta tendència, no?
Sí, per a mi, personalment, a mi em sap molt greu saber aquestes coses, perquè com una estrangera, sempre coneixia Andorra com un país molt amb la seguretat a tope. Però aquestes coses poden passar a tot arreu, clar, i hem de respectar un altre per no permetre.
Del que dius tu, Irina, sobretot que últimament en xarxes socials es veu que aquests dies, sobretot a Espanya i en Aldarulls, no sé si és perquè l'estiu, perquè la gent surt més, perquè hi ha més, també hi ha un efecte, com deia molt bé el Ramon i l'Albert, no de massa informació, però d'informació molt ràpid i molt fàcil, que la gent es nodreix d'això també.
Sí, sí, podria ser.
Són malauradament casos que de sobreinformació potser també a vegades.
Sí, jo he deixat Twitter i sóc l'home més feliç del món des que he deixat Twitter, però bueno, és cert que ara hi ha massa informació i a vegades potser és on s'ha de valorar el paper que feia la premsa, que era una mica el de triar aquesta informació, buscar les fonts, veure quines fonts són reals i quines són inventades, i bueno, jo espero que això també pugui servir per valorar el paper que fa la premsa en una societat.
Vosaltres ara que estem de vacances, jo us faré una pregunta perquè he tingut la informació ahir i em vaig dir, ostres, és veritat. Teniu tendència a pagar amb el mòbil a vegades? Com targeta de crèdit que la tens al mòbil?
Jo no ho faig servir.
Bueno, mai.
Irina? Jo voldria fer-ho, però no puc, de veritat.
Us dono informació per als nostres oients també. Ara pots pagar doncs, també el peatge amb el telèfon, amb el contactless.
Sí.
D'acord. No ho feu, perquè estaràs multat si a la policia,
no,
tant a França
no,
com a Espanya.
No.
Perquè es considera que estàs en circulació i pagues manipulant el telèfon, cosa que no pots. 200 euros de multa, segons els països.
Més el peatge.
O sigui, et costa més el collar que el gos, no? Però dius... És la picardia també del codi de circulació, no? Però dius, jo quan vaig tenir la informació dius, caram, dic, això ho tinc que parlar perquè quanta gent avui dia té l'hàbit de pagar amb el telèfon?
Sí, sobretot gent jove, bueno, que som joves nosaltres també, però gent d'edat més jove. No, és veritat, ara veus molta gent que paga amb el telèfon.
Sí,
no m'hauria pensat mai que Guàrdia Civil o Mossos arribessin a aquest nivell de perversió...
O gendarmeria, també. O sigui,
o gendarmeria, sí.
Els que vulguem dels dos cantons. O sigui que el peatge, arribar doncs, a la targeta de crèdit de tota la vida, però guardar el telèfon ben guardat, que si no...
Jo crec que tots reconeixem que és una anomalia haver mantingut el codi anterior amb aquest nou sistema de pagament. No, jo crec que això es modificarà aviat, vull dir, perquè és de sentit comú. Vull dir, tu estàs parat, passes per la guixeta per pagar... No fas cap infracció, per més que el codi no el contempli, jo crec que hi haurà una exempció per aquest tipus d'ús, no? Si no, és que ja és...
Depèn la fan recaudatori dels governs, també.
Ja, però no sé.
Sí. Però, bueno, un advocat bo tothom ve això,
clar,
perquè també et pot dir que hi havia algú al seient del darrere i ha pagat la persona del seient del darrere. És a dir...
Sí, bueno, es pot, sí, sí, es pot, bueno, hi ha molta sí, diguem, picardia que es pot sí tenir també, no? Però bueno, malauradament és així, o sigui que bueno, els que aneu de vacances tenim en compte si hi ha comitè d'acollida al peatge.
Gràcies, per si de cas.
Gràcies,
no,
gràcies.
No costa res. Com deies tu, de fer evolucionar el codi, potser la Constitució, hi ha hagut doncs, el cas d'aquest noi que ha estat expulsat per el tema del CBD, el Constitucional ha donat la feminitat doncs, de la seva decisió per l'article 30 de la Constitució que, bueno, pues, no, o sigui, no, independentment del percentatge que hi hagi de THC, com diu l'OMS, que si és menys de 0,4 no, doncs, bueno, el Constitucional diu, bueno, l'article 30 diu que protecció de la salut i a partir d'aquí, doncs, no. Potser és una de les punts a tenir en compte o a reformar un dia que es reformi la Constitució.
Bueno, potser la Constitució no hauria d'arribar amb aquest grau de detall, no? Jo crec que hauria d'haver-hi uns reglaments que apliquessin doncs, tot aquest tipus, i hi hagués unes normatives que tinguessin en compte l'actualitat del producte del que estem parlant.
Vull dir, clar, és que el que dius tu, Albert, és cert que és contradictori, no? L'OMS diu una cosa, nosaltres sí que tenim un article de Constitució, el Tribunal s'empara amb això, que és molt lloable, dius, però clar, dius, hi ha una realitat, diguem, d'evolució societal, no? Per dir-ho així.
Bueno, que el dret a la vida i a la salut hi pots posar tot. Claro, és a dir, claro, amb ganes sí d'interpretar... Jo no tinc detalls del cas, eh? És a dir, no ho sé, però vist des de fora sí que potser es fa una mica estrany que en un moment on el mateix govern vol impulsar el cultiu del cànnabis terapèutic, doncs en un cas on sembla que el que venia aquesta persona doncs no tenia el nivell del component actiu suficient com per ser considerat droga, estem amb... No sé, a vegades a la justícia trobes coses estranyes, eh? No, i aquest jo crec que és un d'aquests casos que costa d'entendre al públic, que potser no tenim tots els detalls.
Vosaltres, Irina, que heu seguit el tema a nivell
sí,
de premsa.
Sí, aquí hi ha una pregunta. Per què, per exemple, els països com Holàndia tothom pot fumar i no passa res? I això depèn de societat, de cada país, de... Perquè jo no veig cannabis com una cosa dolenta. Si la gent utilitza aquesta herba per tranquil·litzar el sistema nerviós i totes aquestes coses, no sé per què es tracta com un problema greu.
Diguem, el que dius tu, Irina, és cert que bueno, cada país té la seva legislació. Per exemple, a Espanya doncs, el consum també hi ha una certa tolerància. Després hi ha el que dèiem molt bé abans, el nivell de THC... El que és cert és que també hi ha medicaments que tenen opiacis.
També.
Aleshores dius, clar, si t'ho recepta un metge i té una certa proporció, doncs molt bé, però, clar, la nebulosa, per dir-ho així, és molt ambigua, no?, en aquest àmbit.
Aquest és el problema, és com defineixes i com acotes, no?, el que està bé i el que està malament, perquè, com ha dit ella, tu pots anar a Holanda i pots fumar en un bar tranquil·lament, no? Bé, Andorra també haurà de fer els seus ajustos i, com diu el Ramon, doncs hi ha d'haver-hi coses que estiguin susceptibles de ser modificades perquè la societat també ha evolucionat o l'entorn on estem també ha evolucionat. Vull dir que... I sí, aquest és un cas que clar, aquest noi s'ha tirat molts dies, ja dic.
Un any de preventiva, em sembla.
És molt, bueno, i el és que molt... estrany és la proporcionalitat de la pena amb
aquí
el
està,
suposat
això,
delicte.
Això és el que em referia, vull dir que... ha sigut molt, jo ho trobo desproporcionat, no? Vull dir que és molt. Aleshores, amb això no hi pot haver impunitat tampoc, però és cert que ens hem d'ajustar, i Andorra és un país que s'està en permanent situació de dinamisme i no hem de tenir por a tocar temes que són temes que la societat reclama com a necessaris per actualitzar-los amb...
Sí, quan parlem d'aquests ajustos, és que a més, diguem, bueno, hi ha aquest acord d'associació que ens volem apropar una miqueta més a Europa, però clar, la percepció també potser de molta gent dius, bueno, Andorra no està dintre Europa, però està dintre, diguem, el marc europeu, per dir-ho d'aquesta manera, tenim l'euro, però clar, tu quan passes la frontera, les lleis canvien, quanta gent que és potser consumidora d'així, diguem, per fumar una vegada de tant en tant, passa amb un gram o amb dos grams a sobre seu, el paren a la duana i se'n va, diguem, detingut immediatament.
Sí.
Correcte, aleshores dius, clar, és, no diré que és ambigu, cada país té les seves regles, però dius, clar, la percepció també, dius, és completament diferent per la ciutadania, també.
Sí.
Jo ara acabo de tornar de la Índia i els setos d'on estava, amb un lodge d'aquests de residencial, no? Els setos es feien amb Maria. I hi havia les plantes de Maria allà fora i a la carretera les plantes de Maria, les llavors escampen i a la carretera tu paraves, havia fet un viatge en moto i a la carretera les males herbes eren plantes de Maria. En tant que vull dir que és tot molt subjectiu, no? Vull dir que...
Sí, i després també hi ha diguem, la relació amb, si mirem per dir una paraula, que és droga, el tabac pot ser una droga, l'alcohol pot ser una droga, hi ha drogues més toves i més dures, per dir-ho així, també és l'educació que pot haver-hi de cara doncs, als fills i també la percepció de la societat en quin consum, responsable o no responsable, abusiu o no abusiu, que també es té que fer.
És que són d'aquests conceptes que són molt ambigus, bueno, i no hi ha límits i tot és molt interpretatiu.
Són convencions,
no?
Socials. Clar. El que és cert és que últimament el que he llegit en premsa últimament és que el nivell de THC que hi ha a les plantes de marihuana actual és molt superior al que hi podia haver fa 20 anys. És a dir, perquè al final això passa com els aliments, que es manipulen genèticament, es fan encreuaments, i és veritat que avui en dia la Maria és molt més potent del que potser era quan érem joves, però no deixa de ser una convenció social, perquè si penses en l'alcohol, bueno, tu beu-te una botella de whisky i va a veure què et passa.
Clar, i te la vendran legalment.
Sí, beu-te-la sencera. Sí, sí.
No, això està clar, però amb tots els efectes i les addiccions i els problemes que hi ha també després, diguem, perquè Projecte Vida, d'on ha encetat una campanya fa unes setmanes, també perquè moltes persones que tenen addiccions forçament la pots tenir al teu cantó i no te'n dones compte.
Jo no oblidaré mai la meva visita a Amsterdam, quan tothom fumava a tot arreu, tothom estava feliç i no hi havia cap conflicte. Però d'altra banda, quan la gent consum whisky, per exemple, això sí que provoca conflictes de vegades, també. En aquest sentit, torno a repetir que jo no veig cannabis com una cosa dolenta, de veritat.
Per la percepció que tens tu, Irina, és cert que també la visió de la societat i la part educacional, segons quins països d'Europa, la percepció és molt diferent. I clar, ara som 27, per dir-ho d'aquesta manera, un suec no pensarà de la mateixa manera que possiblement un alemany, un danès, un espanyol, o menys un italià o un polonès, per dir-ho així.
Sí, exactament.
Però hi ha una cosa, vull dir, a veure, no cal anar molt lluny. Fa 100 anys, als Estats Units, la famosa llei seca, sí, prohibia fins al grau màxim el que avui en dia és d'ús social comú qualsevol celebració. O sigui, no, som una societat que ho celebrem tot amb alcohol. Vull dir, no,
però és un tema educatiu també. Clar. A mi em va xocar molt quan vaig estar a Califòrnia, on són molt durs amb l'alcohol, i de fet fins al punt que en una terrassa no et pots prendre una cervesa perquè estàs mostrant que estàs bevent alcohol amb exterior. Però divendres i dissabtes a partir de les 3 de la tarda veies molta gent jove, borratxa perduda allà, tirada al carrer. I jo, per exemple, jo allà els deia que la primera copa de vi que em vaig prendre va ser a casa. I va ser el meu pare que em va ensenyar i em va dir, mira, pren-te un gotet i gaudeix, o sigui, no com una cosa d'emborratxar-te, sinó de gaudir. I clar, i ells em diuen si és que potser venia d'una família desestructurada o el meu pare estava a la presó i... I clar, ells deien, no, però em van ensenyar que pots veure, perquè som una societat que ho celebrem tot bevent, però com una cosa que has de gaudir, no que t'has d'emborratxar i perdre el control. I quan no hi ha aquesta educació, i és el que veia jo als Estats Units, a Califòrnia almenys, quan no hi ha aquesta educació d'això, d'una cosa social, de passar-ho bé, és on pot ser ja els excessos. I,
per desconeixement.
Per desconeixement, sí.
Tu, per països bàltics, per dir-ho així, sempre hi ha doncs, aquesta referència, no, és que, ostres, tu el que és, diguem, ho diré d'una manera potser que no és elegant, l'ex-bloc soviètic, diguem, clar, a Polònia, a Rússia i altres països, l'alcohol, la vodka i tal, doncs sí que la festa està molt relacionada, dius, però també és un, no diré una manera de ser, però una manera de celebrar, també, que està molt arrelat a la societat, també.
Si parlem de vodka, us dic que és un estereotip, que nosaltres no bevim vodka tots i totes, sobretot totes. Les dones prefereixen xampany o vi. Però sí que és una part de les festes que tenim, com a tot arreu, com a tot el món, perquè...
La part Xampany, que és per l'influència, diguem, amb la cultura i l'educació francesa que hi havia molt a principi del segle XX, per exemple?
Sí, també, i hi ha zones a Rússia on produeixen Xampany. Seu, també es diu Xampany, no és Xampany, però és Xampany. És com cava a Catalunya, per exemple.
No ho sabia. I no tenen problema amb la denominació d'origen de Xampanya?
No, no, és Xampanska en rus, és diferent.
D'acord, bueno, ja. Avui he après una cosa, o sigui, ens anem a dormir.
M'ha après algo, dos coses, el del cotxe, no pagar amb el mòbil i el Xampany.
Bueno, les tertúlies de Ràdio Balears sempre són, diguem, cultivadores, no?, per dir-ho així. Una cosa que parlàvem fa uns dies aquí a la tertúlia, bé, el cultiu del tabac va minvant, hi havia, doncs, per fer aquesta relació amb el que parlàvem abans del cannabis, s'havia projectat, doncs, de tenir una alternativa de cultiu per la ramaderia. Clar, si no és això, dius, què farem, per dir-ho així? O sigui,
tabac. L'alternativa, jo tinc uns amics que sempre se'n riuen, que el primer dia que els vaig conèixer, doncs, vam parlar del tema del tabac, jo en aquest moment era vicepresident de l'Associació de Pagesos, i em van preguntar quina és l'alternativa al tabac, i els vaig dir, el tabac no n'hi ha. O sigui, és evident que en una zona de muntanya on els rendiments són baixos, les parcel·les són petites, el cost d'inversió de qualsevol nou canvi és altíssim, el mercat te l'ha de comprar, si no te'l compra el mercat no hi ha sortida comercial, per tant no hi ha retorn econòmic, no hi ha possibilitat de fer res. O sigui, si no, per què els de l'Arieja o els de la Cerdanya no farien allò que tothom pregonen? Perquè és impossible. Aleshores, doncs, o hi ha una agricultura subvencionada, que és l'agricultura de paisatge, que aquest és molt interessant, l'agricultura de prevenció d'incendis, perquè els boscos no es malmetin, o l'agricultura productiva ha de ser subvencionada. I aleshores Andorra no té cap més alternativa que fer el tabac com a cultiu, si tu vols, moderador de les rendes dels agricultors. Però després hi ha l'altre, o sigui, si tu l'activitat que fas no és una activitat prou rentable, l'abandonaràs. Si no l'abandones tu, l'abandonarà la generació següent. Per tant, aquest és el dilema. Ara hem trobat un equilibri on l'agricultor es mig guanya bé la vida, ja dic mig bé, no dic pas malament, i que té assegurat potser un relleu generacional si la renta es manté. Però si la renta no es manté, qualsevol persona deixarà de fer una activitat que no li compensa econòmicament, perquè és una activitat 7 sur 7, com dirien els francesos, 365 dies l'any. Vull dir que si tens bestiar no hi ha cap dia de festa, vull dir que, per tant, aquest és la realitat del tema del tabac.
És cert que sí que es va explorar, no?, de plantar cannabis.
Però això són però les...
Ho pot arrelar o no? Aquí?
No, això són coets llançats al cel. Potser sí per la circumstància especial d'Andorra com a país, que pot fer una legislació pròpia, però jo crec que no s'hi atreviran a ficar-se amb aquest merder, perquè, clar, una nit fas una ràtzia i...
Bueno, i la planta, de fet, és una planta que necessita molta calor, no?
No. Les plantes a l'estiu viuen totes. Vull dir que amb un suport de cultiu adient viuen. Viuen, ja et dic, allà als jardins aquells, les plantes els feien servir de seto. Vull dir que...
Quina festa hi devia haver.
Jo m'imagino que alguna cosa s'aprofitava, saps?
Sí, són aquestes... Bueno, veurem una miqueta dels terrenys d'Andorra, que quin serà el futur, a part del tabac, si tornar a la trumfa, potser...
No, el problema de la trumfa va ser que el cost era superior al valor de venda. Per tant, es van fer 2 anys i es va deixar córrer, perquè era impossible. Ningú cultiva ni es fa una activitat a pèrdua, a no ser que hi hagi un interès per darrere que justifiqui aquesta pèrdua. Però l'activitat normal ha de ser una activitat productiva i rentable. Després ja parlarem dels marges necessaris perquè la continuïs tinguent, però ningú és tan ruc dedicar-se a fer la feina que comencem 4 i acabem 2.
Per diners, sí.
Per diners, vull dir, no té cap sentit.
Doncs sí, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Irene Rivalchenko, l'Albert Casalduró amb nosaltres i el Ramon Tena amb nosaltres a la tertúlia. Ja t'he canviat de nom.
M'has convertit en el meu germà.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Si saps quan és el proper halving de Bitcoin, també som el teu banc. Arriba Crypto Wallet de Creant, el nou servei de compravenda i custòdia d'actius digitals per invertir amb la facilitat, la confiança i l'expertise del teu banc. Crypto Wallet és 100% digital i està operatiu des de la teva banca online de Creant. A més, la transferència d'entrada de criptomonedes és gratuïta, perquè ara, si ets criptoinversor o criptoinversora, també som el teu banc. Creant.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Ramon Tena, l'Albert Casalduró i l'Irina Rybalchenko. Bé, doncs una cosa que sí, hi ha hagut una trobada el 7 de juliol a Luxemburg. És una organització, doncs, el grup Edgemont, per tot el que és l'unitat d'intel·ligència financera de Blanqueig. Hi ha hagut apropament. Cert que hi ha encara una llista de països una miqueta negres, per dir-ho així. Mònaco està entre dues aigües, per d'una manera, nosaltres ja fa temps que n'hem sortit. Bé, són coses que són també importants, doncs, de tenir aquests lligams.
Bé, jo crec que en el futur d'Andorra està la normalització absoluta de lo que és la relació amb els seus veïns. I això només pot passar per uns comportaments on tothom sentim confiança i sentir amb seguretat quan fan intercanvis de qualsevol mena, no? I aquest és un tema que, clar, evidentment, doncs hem de ser molt vigilants, no, amb aquest tema.
Però... No, i Andorra jo crec que ha fet els deures els últims 15 anys en matèria de fiscalitat. S'hi ha esforçat. A mi el que em sap greu a vegades és la publicitat negativa que surt d'Andorra quan tens gent que ve i obertament et diu que ve per pagar menys, no? Perquè... Jo penso que això, que són quatre, aquests, passa com amb les festes majors, que el 99,9 no, però tens aquest 0,1, que clar, a Espanya o a França, o sigui, sembla que Andorra no hagi estat fent esforços i els ha estat fent, no?
Perquè... Però jo no veig res de contraproduent ni de dolent de que aquella persona que aprofita un marc fiscal que li permet estalviar-se uns diners... doncs no ho manifesti com a tal en un lloc públic o en un lloc privat. Vull dir,
jo crec que fa mal al país.
No li en fa cap de mal.
Fa mal,
la legislació
sí.
És la que tenim. I llavors aquesta legislació s'aplica i tu, que ets un ciutadà que vens de fora, la podràs fer servir per les circumstàncies que siguin. Jo no crec ningú que em digui que venen a Andorra a residir perquè la muntanya els agrada el silenci dels prats. I,
no, però et dic que fa mal en quant a imatge, perquè jo em moc bastant per Madrid i per cercles a Espanya, i a Espanya ara mateix torna a haver-hi una certa imatge d'Andorra com de, i no ho és, però et diuen, bueno, és que com sois paraíso fiscal, que van ahir a no pagar impostos, i dius, hombre, no, perdona, O sigui, impostos en paguem, i és el que dius tu, hi ha una legislació harmonitzada, però la imatge que donem és diferent. Jo crec molt en el manual d'IGEST. Jo penso que aquestes coses les pots fer, però no cal que em facis bandera. És a dir, a mi que vingui gent aquí perquè... viuen millor, tenen més seguretat i a més s'estalvien impostos, em sembla fantàstic, però potser no cal fer-ne publicitat, perquè jo crec que ens acaba generant mala imatge.
Sí, del que diuen l'Albert i el Ramon, Irina, és cert que l'imatge que tenim encara persistent d'Andorra és, no, és que és un paradís fiscal, com deia el Ramon, que, bueno, cada país té el seu marc legal a partir d'aquí, però potser aquests que diuen això són els primers que van a comprar una cosa per internet perquè els hi costa 10 euros menys que si van a la botiga, també.
Sí, és evident, la gent prefereix estalviar diners quan pot. I sí, Andorra està un país molt atractiu per la gent que té diners i que no vol pagar molts impostos, sí que venen aquí.
I tributen el que tenen que tributar, com deia molt bé el Ramon, que té el seu marc, aleshores... Potser hi ha encara feina de, no diré de rentar aquesta imatge del país, però d'inculcar a la gent que, bueno, Andorra és el que és, i hi ha casos d'altres països que potser són molt més pitjor que nosaltres perquè encara estan a la llista negra, però això ningú en parla, no? Sempre nosaltres sortim el primer amb la bandera, no? Per dir-ho així.
Sí.
Bueno, ja. Jo crec que Andorra són molt petitons i penso que en els últims 50 anys els problemes ens han vingut quan hem volgut ensenyar massa, segons què. És a dir, penso que ens va passar amb el tabac en determinat moment, amb el contraband, i jo penso que, és a dir, tenim un marc totalment homologable, un marc fiscal totalment homologable, però poder no cal que en fem bandera tampoc de veniu a Andorra que deixareu de pagar diners a la hisenda espanyola o francesa, perquè si jo fos un ciutadà espanyol o francès, a mi em sabria molt greu això. Llavors, a mi que es faci ho entenc, però com diu el manual d'IGES, les coses amb molta humilitat i amb discreció.
Sí, fent l'Andorra, no? Una miqueta potser també en aquesta part.
Fem-ho fent-nos l'Andorra, sí.
Sí, són maneres de fer, per dir-ho així.
Sí, però torno a dir el que he dit abans, vull dir que qui ho diu, qui ho escampa, qui ho fa publicitar. Avui en dia vivim en un món on les notícies, i tu que ets periodista ho saps millor que jo.
Sí, la informació distribueix tan ràpidament que hi podem treure les notícies.
Jo crec que el futur d'Andorra passaria necessàriament per tenir una transparència amb aquest ordre de coses. Per tant, no és res dolent que nosaltres tinguem uns impostos més baixos, perquè són coses evidents, que tenim uns costos de funcionament, si ho parlem en termes d'empresa, molt més baixos que altres països que tenen que suportar estructures militars o estructures de territori, de gestió del territori, molt més costoses que nosaltres. Nosaltres el que hauríem de fer és anar cap a aquesta eficiència a l'hora de la despesa. I aleshores, doncs, dependre cada vegada menys de productes que acaben convertint en monocultiu. Perquè si lo fàcil és fàcil, cap a on aniràs? Cap al difícil o cap al fàcil? Lo fàcil és dir, veniu a Andorra, que pagareu menys. No cal dir-ho això. O sigui, al final, si és un país que té uns costos de funcionament molt, molt baixos, els pot tenir tant pel que ve de fora com pel que ve el que resideix aquí dalt. I el risc de funcionament de país, clar, això ara estem parlant d'això, però la notícia de fa dos dies del ministre dient, tocant a corneta perquè s'arrebaixin els pressupostos, és preocupant. Sí. Està passant. Quan ens hem equivocat? Perquè si ara toquen a corneta perquè totes les corporacions baixin pressupost, vol dir que va haver-hi un moment de laxitud, fa dos anys o tres anys. Aquesta és la notícia, bueno, preocupant, eh?
M'estalviaré els meus comentaris.
Sobre... Bueno, els pots fer perquè... Però vull dir que... Veus on vaig, no? Vull dir que aquests vaivents que el govern d'Espot ens sotraque. Sí. Perquè llegeix de Bart el matí dient que el ministre apel·le i que baixem els pressupostos de totes les corporacions, vol dir que hi ha alguna cosa que s'ha fet malament enrere.
Sí, sí, no, és curiós perquè el Comú d'Escaldes en Gordany, per exemple, fa uns mesos vam eixugar totalment el deute.
Bueno, vosaltres heu tingut una gestió
diferent.
Hem tingut sort
també amb els ingressos, claro, per la construcció, però bueno, jo crec que una administració pública és algo que ben gestionat pots equilibrar bastant bé els balanços.
Sí, depèn de com tinguis les estructures d'ingressos, sí, i les estructures de despeses, no?
Sí.
Que aquest és el gran problema, no? Si tu tens una despesa molt forta, clar, has de satisfer aquesta despesa. I llavors cal, sí, veure si els ingressos s'acomoden regularment. Perquè una cosa és fer una punta, però el que se suposa que un pressupost és una cosa estable a mig plaç.
Amb el temps, sí,
amb el
sí.
Amb el temps, clar.
Del que diu el Ramon i l'Alberta, Irina, també potser hi ha d'aquesta contenció que deia el senyor Edós, el ministre, doncs de contenció, el que arrosseguem també de les despeses que hem tingut durant el Covid, que ha tingut de suportar el govern també, potser.
Oh, perdó?
Durant el Covid, doncs, el govern ens ha ajudat empreses.
Ah, sí, sí, sí.
Aleshores, clar, també hi ha un passiu, per dir-ho d'aquesta manera, que doncs també es té que anar eliminant una miqueta, com una empresa, i tu sabràs millor que ningú, l'actiu i el passiu que tens, doncs es té que fer un equilibri, i a vegades en institucions públiques o en govern doncs tens més passiu que no pas actiu.
Jo també tinc una empresa aquí a Andorra i tenia aquesta subvenció del govern, i durant 5 mesos vaig pagar una cotització per tancar el tema del crèdit aquest. I d'altra banda, jo sé que hi ha moltes empreses que no han pogut pagar i han tancat les empreses.
Clar, això genera doncs una pèrdua, diguem-ne, neta. A partir d'aquí, doncs, bueno, tampoc no és el que té que fer el forat dintre les arques de govern, però bueno, també és aquest passiu.
Per dir, sí, no, no sé com de gran és aquest forat, no ho sé.
Ho varen dir, però no tinc xifres. El que sí que és cert és que, bé, hi havia notícia que d'aquest primer trimestre, 52 milions de tema de l'IGI, han pujat també doncs, les recaptacions a nivell d'IRPF, de societats, o sigui que potser també el que vol dir el senyor Dos és que entre el que rebem de més, no diguem, mira, com entra més, obrim més l'aixeta i deixem escapar més aigua.
Anem a aixugar una mica amb el que entra de més.
Mm. Bueno, les circumstàncies també dels tipus d'interès també són bones, perquè els tipus d'interès han anat a la baixa per tot el tema de l'endeutament, però jo el mal el veig més amb les estructures de funcionament dels comuns. Vull dir, cal veure si realment tants funcionaris, i no vull atacar la professió funcionarial, sinó estem parlant del concepte de gestió i el model de dissenyat perquè aquest país funcioni amb una normalitat i que els ciutadans tinguin uns serveis bons, però un preu també ajustat. Vull dir que clar, la bossa de cost es manté, es consolida. Els ingressos no. Sobretot quan tens personal contractat, això és una consolidació de despesa que es manté els anys. I ho pots projectar 10 anys, ho pots projectar 15 anys. Una altra cosa és el que passarà amb els ingressos, no? Que són però la bossa del cost de funcionament és increïble.
Jo penso que sense comuns, si ens estalviéssim els comuns, ara que veig com funciona un comú, és a dir, t'estalviaries una part de sous de polítics, pot ser,
també
però... Sí, sí, no, i sí, també, segurament t'estalviaries una part aquí, però personal, jo cada vegada estic més convençut que si eliminéssim els comuns, aquest personal l'hauries d'absorbir igualment, perquè no hi ha duplicitats, no? És a dir, si tu tens, parlo per mi, si tu tens... Tu has de donar un servei de joventut a cada nucli de població, a Escaldes...
Però els nuclis de població estan dispersos
a cada nucli,
de 5 quilòmetres. Vull dir que és tot multiplicat per 7, això ho hem de reconèixer. No s'ha fet cap esforç de mancomunitar...
Sí que s'han fet, eh? Jo crec que... Sí, perquè amb joventut, per exemple, que és el que conec, és que Ordino i la Massana fan moltíssimes coses junts. Nosaltres a Andorra la Vella fem coses junts. És a dir, sí que hi ha aquest esforç, el que passa que també hem de tenir en compte que la població d'Andorra ha crescut en pocs anys 20.000 persones. I al final aquestes persones els hi has de donar servei i el volum de construcció també ha pujat. És a dir, si tu fas una urbanització allà a la muntanya i has de fer arribar una carretera, i has de fer arribar clavegueram, i has de fer pujar el cotxet a netejar... És a dir, tot això també augmenta les despeses. Potser el que també ens hem de plantejar és... frenar una mica en el creixement, i això ens ajudarà també a reduir despesa pública, però jo crec que hem de ser conscients d'això, que si com a país volem seguir creixent...
Però és que el nostre model, malauradament, el creixement és el que suporta el funcionament del dia a dia.
Sí, el que passa que és una... Escaldes
potser és la parròquia única que s'ha salvat d'aquesta...
És una roda,
aquesta espiral perversa.
Sí, però és una roda, és a dir, ara a mi... Per exemple, ara un dels temes que tenim com a país és que hem de fer venir molta immigració per treballar la construcció. Clar, jo entenc el de dir, ja, però si ara parem la construcció, què farem amb aquests immigrants? Hauran de marxar o què farem? O es quedaran aquí? Però si continuem construint més, encara haurem de fer venir més immigrants. Clar, és a dir, és una roda que en algun moment l'has de parar. Perquè si no la pares... No sé com, o sigui, podríem estar tres tertúlies discutint el com fas això sense trencar gaires plats, però jo crec que com a país ens ho hem de plantejar, de dir, hem de frenar, perquè...
El creixement no pot ser a l'infinit,
no podem anar pujant, però passa el que tu dius, que el que fa funcionar el país és justament aquest creixement.
Sí, és un...
I com podem parar aquest creixement?
Has de canviar el model de funcionament. O sigui, hi ha dos realitats. Una és la realitat del públic i l'altra és la realitat del privat. O sigui, i avui hem de reconèixer que també el públic és competència del privat. O sigui, el públic absorbeix molta mà d'obra que la destina a departaments que ara discutiríem si són necessaris o no, en detriment del privat. Sí, amb una queixa manifesta de despatxos d'arquitectura, despatxos d'enginyeria, màrqueting, que no troben mà d'obra, perquè després hi ha el problema de l'habitatge, que és un preu molt, molt alt, i llavors, clar, tot això fa que jo crec que si desinfléssim el globo de lo que és l'administració pública i reduíssim les competències obligatòries que ha de tenir l'administració pública, alliberaríem. O sigui, és el decreixement, el famós procés de desacceleració.
A nosaltres ens marxa gent al privat. O sigui, nosaltres al comú tenim departaments on ens costa molt trobar gent perquè se'n van tots cap al privat.
Clar.
És a dir,
això és una,
jo crec
és
que
una novetat,
no...
Sí.
Que no sé, no veig jo el públic com a competència del privat, perquè a nosaltres ens passa això, que tens molta gent que es paguen sous més elevats al privat en determinats sectors, sobretot els lligats a la construcció, i a les administracions públiques ens costa atreure i trobar gent.
I si parlem de migració, jo des de meva part veig que no és tan fàcil pels empresaris estrangers, per exemple, de França i d'Espanya, venir aquí i obrir la seva empresa. Perquè el procés burocràtic ara és 6 mesos, 8 mesos, de vegades un any, i en aquest sentit tampoc és fàcil.
És molt difícil. No és que no sigui fàcil, és que és molt difícil el
procés. I per obrir un compte al banc també hi ha restriccions... I tot aquest tema també frena creixement una mica.
Sí.
Però no de bona manera, perquè aquestes empreses poden fer competència a les empreses andoranes, i competència és un indicador d'un
mercat.
Pues
bona, la competència...
Sí.
Bueno, jo crec que sempre és bona.
Competència és
lleial,
bona, clar.
Lleial, eh? Si és deslleial, ja no.
Bueno, això és també motiu d'una altra tertúlia. Vull dir, al final... per què has d'importar una empresa que faci un servei que ja el fa una empresa local. Llavors, clar, la proporció del país és la que és. Vull dir, 400 persones noves a Andorra no tenen el mateix impacte que 4.000, i et multiplico per 10, persones noves a Espanya. Per tant, els impactes a una societat tan fràgil com la nostra, perquè és molt fràgil la nostra societat, perquè és petita. Les empreses són totes petites. Quin és el tamany mig de les societats que hi ha treballant a Andorra? No són societats que tenen 150 treballadors, 200 treballadors. Per tant, fa que totes les empreses siguin molt fràgils. La competència que pugui venir de fora no aportarà a mig plaç una rebaixa del cost o del preu del servei que ofereix aquesta companyia. Llavors,
però donarà una alternativa?
Bueno, jo crec que és molt interessant, jo treballo en un coworking, jo crec que és molt interessant quan et venen empreses que fan coses que no es fan aquí.
Això sí, això és indiscutible.
El que passa que, bueno, també passa el que has dit tu. No hem parlat d'acord d'associació encara, eh?
No,
és curiós, eh? Que no...
No.
Esperem.
Ho anem deixant, eh? Que sí.
Del que dieu, de fet, petites i mitjanes empreses, l'Agència de Seguretat Digital d'Andorra deia d'anar amb compte autònoms, petites empreses que pugen als ciberatacs. Això també és una altra lacra, diguem, del segle XXI, que cada mes o cada setmana vosaltres en doneu notícia, no sé si en el periòdic d'ahir o d'avui, que 1.800 percepcions hi ha hagut. Aleshores dius, caram, dius, avui el delinqüent és digital, per dir-ho així, quasi, quasi.
Sí, jo vaig tenir una entrevista amb el director de l'Agència de Ciberseguretat d'Andorra, senyor Ubach, si no m'equivoco, i em va dir fa un any que la professió més de demanda estarà un especialist que treballarà en l'àmbit de ciberseguretat, és a dir, que aquesta professió tindrà més actualitat. I per què? Perquè tots nosaltres tenim... o tindrem o podem tenir aquest problema. Perquè tots utilitzem ordinadors, internet, tenim comptes bancaris en format digital. I...
Però és evident que en la mesura que la nostra societat es digitalitza cada vegada més, hi ha persones que veuen que hi ha
un negoci
allà,
sí.
I per tant hi haurà d'haver-hi la contra per...
Són oportunitats de negoci, sí. De la manera que ho defineixes, eh?
No, i tant, clar.
Però jo crec que la nostra generació, penso, que vam viure internet com un espai de seguretat, no? Potser vam ser
crèduls.
Sí, i era com, bueno, no, tu a internet pots fer el que vulguis i no és un espai de seguretat, internet.
Bueno, pots fer els que vulguis, més o menys segur, per dir-ho així.
Sí, però...
malauradament no és segur fins a un cert punt.
Jo de rebo un email i clico un enllaç, no? Bueno, pues no passa res, pues sí que passa, no? I potser nosaltres encara som la generació que, bueno, com que quan vam començar no hi havia tanta ciberdelinqüència, però bueno, ens hem d'anar amb molt cuidado.
Bueno, això del que estem comentant és també una línia de futur formativa per a les nostres universitats aquí a Andorra, per als nostres joves, perquè aquesta feina la pots fer en qualsevol racó del món. Sí. Aleshores, a partir d'aquí, dius, hi ha una oportunitat, diguem, per a totes les noves generacions que et dius, no, és que tenen que estudiar feines que encara no existeixen.
És que això és sorprenent i és magnífic, no? No sé, quan deien que més de la meitat de les feines que hi haurà d'aquí 15 anys
desapareixen.
Avui no existeixen encara.
Per exemple, la professió del traductor. Ara és tan fàcil utilitzar tots els traductors que tenim, com Google Traductor, com ChatGPT, com DeepL.
Bueno, i cada vegada millorem més.
En aquest sentit, aquesta professió no és tan...
Bueno, inclús intèrprets. Em deia un intèrpret a Estrasburg fa uns mesos que veuen en perill la seva professió perquè... inclús amb temps real, és a dir, la intel·ligència artificial cada vegada està sent més competent,
sí.
I l'intèrpret físic, és a dir, potser deixarà de fer-te falta algun dia.
Clar, tot el que dius tu, bueno, ara que parles d'Estrasburg, estic parlant del Parlament Europeu, per exemple, quants traductors té que haver-hi en el moment d'una sessió per poder fer la... Ara, després hi ha la percepció també que pot tenir l'ésser humà de lo que diu la frase amb la puntuació i lo que farà la màquina, que pot canviar molt segons el punt i la coma.
Sí, però igual això també t'ho treballarà. Hi ha un software, de fet, per mediadors, que tu a la persona que està fent la mediació ha de donar el seu consentiment, la graves, i llavors el software el que fa és analitzar-te les emocions que hi ha en cada moment, no? I dir, tens un... Jo no l'he fet servir, però l'he vist com va, tens un ordinador al cantó que et diu... En aquesta frase el 70% és ràbia. Prova a preguntar-li aquestes tres coses. Tu li surten tres preguntes. És a dir, inclús estem arribant a un punt on les emocions te les sap llegir una intel·ligència artificial. I és preocupant, eh? Bueno, jo penso que fa por al... No sé si vau veure el vídeo de Trump. Va fer un vídeo on detenien a Obama a la Casa Blanca amb intel·ligència artificial i... Si no saps que és intel·ligència artificial, igual hasta tu creus.
Sí, també a nivell de periodisme, l'intel·ligència artificial també ajuda o és una eina també, doncs,
amenaçadora. Ho dic honestament, a mi m'ajuda. Sí que, per exemple, si necessito traduir un text de francès en anglès, jo parlo i francès i anglès i després puc mirar la qualitat de traducció, sí que tu has d'entendre bé que et proposa intel·ligència artificial, perquè si no pots tenir errors semàntiques, gramàtiques, però si tu entens bé, t'ajuda molt i és molt ràpid, de veritat.
Bueno, veurem que l'eina evolucioni, diguem, de lo millor possible. Una cosa que ha sigut notícia, parlant una miqueta de llengües i d'estudis, a la Universitat d'Andorra la llengua més utilitzada entre els alumnes és el castellà.
No em sorprèn gens, perquè la societat nostra, cal acceptar-ho, vull dir, el català és una llengua minoritària. És sorprenent, jo vivia al carrer de les escoles i a vegades passava per davant del pati i els nens jugaven al pati i només parlaven en castellà. I la nostra societat és una societat que inclús ho ha reconegut el mateix govern fent campanyes de promoció perquè el castellà és una llengua majoritària, no solament aquí, també a Catalunya. Vull dir que...
Sí, bueno, és natural, no és sorprenent, però sí que és una mica... O sigui, és preocupant que s'abandoni el català, no? El que no és preocupant és que es faci servir el castellà, però jo a vegades amb la meva filla ho veig, que parlen amb les seves amigues, que parlen totes català, i dic, es posen a parlar en castellà, i li dic, però què feu? Ai, no sé, m'ha sortit. Dius, ostres, no sé, bueno, jo espero que no sigui en detriment de parlar català en altres àrees de socialització.
És cert que una llengua tan petita com la nostra, amb tan pocs practicants, jo per exemple, m'hi poso d'exemple, jo quan tinc que buscar algú a internet ho busco en castellà. i no busco una cosa específica, allò Google, no? Vull dir, qualsevol informació he fet servir, tinc aquest, sí, aquest vici o aquesta, no? Aquesta normalitat, no faig servir el català, en canvi, entens?
Vull dir, sí, perquè penses que hi haurà més resultats
no
o
què? No sé per què, he agafat sí, aquest costum i em funciona i tampoc m'he plantejat si fent-ho servir en català, doncs tindria, perquè no ho comparo, saps? Llavors, però la llengua realment que domina el mercat o el mercat de la comunicació amb el nostre entorn s'ha de reconèixer que és el castellà.
La meva situació és molt curiosa. Jo no parlo castellà,
no?
No, però entenc tot perquè parlo català.
Clar.
I també és molt curiós, quan vam venir aquí, el nostre fill tenia 4 anys i va començar a estudiar a l'escola francesa. A casa parlava en rus, al col·le francès, però sempre amb tots els seus amics va parlar castellà, també. No sé. Bueno, perquè un... potser és un idioma més fàcil per aprendre. No sé.
Bueno, és un idioma de socialització, és veritat, sí, que és el que se te'n va automàtic, el castellà.
No, i l'entorn, doncs, per un nano com el teu, m'imagino que facilitats pels jocs, facilitats per les pel·lícules d'entreteniment, hi ha molta més oferta. I després, si el teu entorn parla castellà, tu t'has d'incorporar al teu entorn, no? Vull dir que, i amb això és cert que no és només el nostre problema, és el problema també de Catalunya, eh? Mm.
Sí,
és una llengua minoritària i petita.
El Quim Torro va dir que, bueno, hi havia una part d'Andorra per defensar la llengua també que estava vigent de cara a Europa. Bueno, ja veurem com avança aquesta cosa. Irina Rybalchenko, moltes gràcies per vingut avui.
Gràcies per convidar-me un altre cop.
Un plaer tenir-te aquí, passa un molt bon estiu.
Gràcies.
Ens veiem a la volta al setembre. Albert Casaldoró, moltes gràcies per venir
moltes
avui.
Moltes gràcies, igualment. Passeu tots un bon estiu, els contertulians i els que ens escolteu.
Exacte, ens tornem a veure a la volta al setembre.
A la volta a l'estiu.
Ramon Tena, que vagi molt bé aquestes festes majors d'Escaldes.
Aniran bé, i després les de Sant Julià també. Moltes gràcies.
Vindrem a fer les notícies.
Sí, i a la tornada, bueno, molt bones vacances.
Exacte. Nosaltres ens tornem a trobar demà dijous per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.